Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Avui podem dir alt i clar que Catalunya ha assolit un rècord d'assignació de places de formació professional, aconseguint que fins a 81.479 alumnes disposin a data de 31 de juliol d'una plaça per cursar un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior al proper curs. I, per tant, una fita que situa Catalunya al capdavant de les comunitats autònomes amb més múscul pel que fa als ensenyaments professionalitzadors.
Escoltàveu la consellera d'Educació, Esther Niubó, anunciant un nou rècord en l'assignació de places de formació professional a Catalunya, amb poc més de 81.000 per al curs vinent, un 4% més que el 2025. Un procés que a més ha pogut tancar dos mesos abans del que és habitual i que ha permès assignar més del 80% de les places després del desgavell dels darrers anys. Tot i això, 14.000 alumnes encara no tenen un lloc garantit. Una xifra, però, que ara fa un any va ser de 31.000, més del doble. És dimarts 5 d'agost de 2025. Tenim més titulars. La calor torna amb força a Catalunya, Albert Güell.
El Servei Meteorològic ha activat ja els primers avisos i destaca que les comarques més afectades avui seran les de Ponent i l'Alt Empordà. Tot i així, de moment no viurem cap nova onada com l'ara de fa un mes i que va provocar 250 morts, segons ha anunciat avui el Ministeri de Sanitat.
Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
Hola, què tal? Matí molt estable, molt tranquil i molt assolellat al conjunt de Catalunya, amb una primera part de la jornada, com diem, on ha estat dominat aquest cel ben net de núvols. Al llarg d'aquestes immediates hores començaran a entrar bandes de núvols els que deixaran una tarda molt més variable. De fet, els núvols seran més espessos al nord de les comarques de la Catalunya central, deixant aquesta tarda encara més variable. No descartem algun ruixadet despistat a cavall de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès. Repetim, sembla que serien ben poca cosa. Dimarts, que aquestes hores les temperatures tiren cap amunt i esperem els primers 40 graus, sobretot ubicats al Pla de Lleida, 39, 40, inclús 41 graus. L'interior de les Terres de l'Ebre també es presenten càlides i molt pendents també de l'interior de les comarques de Girona, on els valors arribaran entre els 37, 39 o inclús els 40 graus. Al conjunt es presenta unes hores ben càlides aquí a Catalunya. Que vagi bé.
Més coses. El govern ampliarà l'horari del telèfon d'atenció ciutadana 012.
Així ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha defensat la necessitat d'oferir el servei de manera ininterrompuda. Així, a partir del gener, el servei funcionarà també els caps de setmana.
Presentada una aplicació que geolocalitza les batudes de caça.
L'han fet els caçadors gironins, que han desenvolupat una eina que permet tenir dades de captures al moment. El sector demana la implicació del govern perquè doni informació de camins públics per introduir-la a l'app.
Unificades terrasses de la plaça de la Font de Tarragona.
L'Ajuntament estudiarà tres propostes perquè tinguin la mateixa estètica, un anunci que coincideix amb els dos mesos de la nova ordenança. L'equip de govern fa una valoració positiva i el sector diu que els horaris l'afecten.
Cultura, avui arrenca una nova edició d'Amb so de cobla.
I ho farà amb un concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. La proposta se celebrarà a Palamós fins dissabte.
Esports, Ignasi Trapero, el Reus ja espera rival per a les semifinals dels històrics.
Els rojinegres es van classificar a nit guanyant el Mollerussa per 2-0 i el Martinenc per 1-0. El seu rival a la semifinal de dissabte sortirà del triangular que disputen avui Badalona, Horta i Vilanova a partir de les 6 al Municipal del Guinardó.
El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La nostra portada aquest dimarts, la consellera d'Educació, Esther Niubó, anunciant el nou rècord en l'assignació de places de formació professional a Catalunya, amb poc més de 81.000 per al curs vinent, un 4% més que el 2025. Un procés que, a més, ha pogut tancar dos mesos abans del que és habitual i que ha permès assignar més del 80% de les places després del desgavell dels darrers anys. Tot i això, 14.000 alumnes encara no tenen un lloc garantit en aquests moments, Josep Cullell.
En total, la formació professional disposarà de més de 7.500 noves places durant aquest any, amb més de 300 nous grups repartits per al territori. Les tres tandes d'assignació han finalitzat el 31 de juliol, en una de les fites que s'ha marcat la conselleria després dels problemes que hi va haver a inici del curs passat. Finalment, de les gairebé 100.000 sol·licituds, se n'han pogut assignar 81.400 i encara queda la repesca de setembre per acabar d'assignar les diferents places que hi puguin haver. En la roda de premsa d'avui, la consellera Esther Niubó ha qualificat d'èxit l'assignació d'enguany.
Catalunya fa un pas endavant en la dignificació i el prestigi de la formació professional. Una formació professional que, com sempre m'agrada dir, i encara avui amb més raó, ha deixat de ser una via secundària d'estudis i s'ha convertit en una opció principal que permet que un 55% de l'alumnat que cap a aquests estudis, doncs, per exemple, trobi feina.
El 8 de setembre s'obriran les noves places vacants, per tal que els 15.000 alumnes que de moment no han obtingut un lloc puguin continuar d'alguna forma els estudis. Niubó es mostra confiada que la xifra d'alumnes que es quedin sense plaça es reduirà molt respecte als 15.000 que hi ha actualment i assegura que l'any que ve tornaran a treballar per seguir augmentant les places dels cursos d'FP.
Gràcies, Josep. I us ho destacàvem també en titulars. El govern ampliarà l'horari del telèfon d'atenció ciutadana al 012 i estarà operatiu també els caps de setmana a partir del gener.
Així ho ha anunciat el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha defensat la necessitat d'oferir el servei de manera ininterrompuda.
Poder tenir una millor atenció ciutadana és un factor de molta confiança de molta gent que durant la setmana, en l'horari en el que nosaltres podem atendre el telèfon, estan treballant o estan estudiant. I, per tant, que necessiten el cap de setmana com a l'espai per poder fer el tràmit. I necessiten que quan agafin el telèfon hi hagi algú a l'altre cantó que els escolti i que els guiï. I el 012, que és un servei superben valorat per la ciutadania, costa d'entendre que no funcionés els caps de setmana.
Així doncs, a partir de l'any que ve, el 012 atendrà els dissabtes i diumenges no festius de les 9 del matí a les 8 del vespre. La licitació per ampliar el servei tindrà un pressupost d'uns 17 milions d'euros.
I quan només falten dos dies perquè entrin en vigor els aranzels dels Estats Units, els productes europeus, la Comissió continua decidida a aconseguir abaixar el dels vins, els licors i les cerveses per sota del 15%, el topall pactat entre la presidenta Ursula von der Leyen i Donald Trump.
Fonts comunitàries han explicat aquest dimarts que es tracta d'indústria importants, especialment rellevants per a alguns estats membres, i per això estan treballant intensament per veure si se'ls pot acabar aplicant una excepció que suposi que se'ls abaixin els arancels a pràcticament zero.
I l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, defensa que és innocent i que no ha fet res del que diu Luco, ho ha dit a La Vanguardia.
En una entrevista des de la presó i responent preguntes d'un qüestionari, Cerdán assegura que han fet un atestat en què forcen les coses per arribar a unes determinades conclusions que no s'ajusten en cap cas a la realitat. L'exdirigent del PSOE diu, a més, que és víctima d'una persecució política pel seu paper en algunes de les negociacions del seu partit.
La xarxa de comunicació local.
Nou de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
7 minuts i arribem a un quart de 3 i aquest dimarts estem també molt pendents de la calor que torna amb força a Catalunya, tot i que no viurem de moment cap nova onada.
En tot cas, el Servei Meteorològic ha activat els primers avisos i destaca que les comarques més afectades seran les de Ponent i l'Alt Empordà.
Per cert, que les altes temperatures que van patir a Catalunya a principis de juliol han deixat 250 morts atribuïbles a la calor, segons el sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat.
Aquestes xifres ja superen el total de morts registrats durant l'estiu de 2024, quan se'n van comptabilitzar un total de 226. A tot Espanya, el mes passat van produir-se 1.060 defuncions relacionades amb la calor, el que representa un 57% més respecte al mateix període de l'any anterior.
I per fer front a les altes temperatures, gairebé tots els ajuntaments habiliten espais públics on refugiar-se. En aquest sentit, l'àrea metropolitana de Barcelona ha ampliat la xarxa de refugis climàtics, un 31% més que l'any passat i un 69% més respecte del 2023. Judit Vallès, ETV.
La xarxa d'espais per fugir de les elevades temperatures a la metròpoli ha arribat aquest any a 244 refugis. Aquest any s'han incorporat 58 nous espais que estaran actius durant els mesos de més calor en 31 municipis metropolitans. El tipus de refugi que integren aquesta xarxa són equipaments municipals com biblioteques o centres cívics, parcs i piscines públiques. Així ho explicava Guille López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
Amb aquesta ampliació, la xarxa aconsegueix que un 80% de la població dels municipis que formen part de la xarxa de refugis climàtics metropolitana tinguin un refugi a menys de 10 minuts caminant de casa seva. És una xarxa que aprofita els actius del territori, no es tracta de construir nous espais, sinó de donar nous usos a equipaments municipals ja existents.
Els refugis donaran cobertura a més d'1.200.000 persones, és a dir, el 80% de la població tindrà menys de 10 minuts a peu des de casa seva un espai per refugiar-se de la calor.
I parlant encara de temperatura, Reimat ha iniciat aquest dimarts la barema amb una mica de retard pel fred de la segona meitat del mes de juliol i amb unes expectatives de qualitat molt bones.
El celler veu amb incertesa els arancels dels Estats Units, on exporta entre el 5 i el 10% de la seva producció.
És una crònica de Noelia Burgos des de Lleida Televisió.
A Reimat ja ha començat la verema, marcada per un estiu que està tenint unes condicions climàtiques irregulars, però que auguren una collita de qualitat, especialment per als vins blancs. El celler preveu collir uns 18 milions de quilos de raïm en una campanya que s'allargarà fins a finals d'octubre. Ho explica Joan Esteve, director de Reimat.
Aquest any ha sigut un any de contrastos. El tenir aquestes nits fredes del juliol ha fet que es mantinguin més els aromes, els àcids i les qualitats del raïm, i això fa pensar doncs, que serà un any com a mínim de grans vins blancs.
A més, aquest any estrenen una planta d'autocompostatge que transforma els residus de vinya i bodega en adob orgànic, dins el seu compromís amb la viticultura ecològica i regenerativa.
4 minuts i arribem a un quart de 3 i l'Agència Catalana de l'Aigua ha obert dues convocatòries d'ajuts per a millorar l'abastament d'aigua amb una inversió total de 15 milions d'euros.
La primera, amb 13 milions, està pensada per a finançar actuacions per incrementar la disponibilitat d'aigua en municipis que disposen de captacions vulnerables i està destinada al món local, tant ajuntaments com entitats supramunicipals. La segona, amb 2 milions, servirà per a finançar els costos del transport d'aigua en camions cisterna i obres d'emergència.
Notícies en xarxa.
Més coses, la compravenda d'habitatges continua a l'alça i el juny es va incrementar un 28,7% respecte al mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística.
Es tracta del segon valor més elevat en un sisè mes de l'any de la sèrie històrica, per darrere de la xifra del primer el 2007. Per segon mes consecutiu, aquesta es va situar per sobre de les 9.000 transaccions.
I el Departament de Territori ha licitat per 1 milió d'euros els treballs per implantar la banda sonora central en més de 200 quilòmetres de carreteres de tota la demarcació de Barcelona.
Aquesta mesura té com a objectiu alertar les persones conductores quan envaeixen el carril contrari i reduint així el risc de col·lisió frontal. Amb aquesta intervenció, el departament busca revertir aquesta tendència i millorar la seguretat viària. Les obres s'executaran abans de finals d'any.
I la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha visitat aquest matí Palafrugell per reunir-se amb entitats i responsables locals. Televisió de la Costa Brava, Ayub Arxit.
La consellera Mònica Martínez Bravo ha visitat aquest matí Palafrugell en el marc d'una jornada de treball centrada en el desplegament de nous serveis socials al territori. Durant la seva estada, ha mantingut reunions amb representants municipals i entitats del tercer sector per abordar les necessitats locals i explorar noves línies de col·laboració.
Avui fem aquesta visita aquí a Girona, en diferents espais. Després anirem a Begur, on visitarem una iniciativa de l'empresa Movertis Sarfa, drets també de les persones migrades, perquè tinguin una formació, un projecte de vida i els ajudin doncs, a arrelar el territori amb unes bones condicions.
La jornada continua amb una visita a Begur, on la consellera es desplaçarà a l'empresa Movertis Sarfa per conèixer de prop la seva experiència en la contractació de treballadors en origen, una pràctica que pot esdevenir referent en el marc de les polítiques d'inclusió i mobilitat laboral. Tot seguit, tancarà la jornada amb una visita institucional a Sant Feliu de Guíxols, on es reunirà amb l'alcalde del municipi, Carles Motes López.
I us ho dèiem en titulars, els caçadors de les comarques gironines s'han desenvolupat InfoCaça, una aplicació mòbil que permet geolocalitzar les batudes que estan en marxa i aquelles que estan previstes en un mapa. Televisió de Girona, Maria Pilsa.
InfoCaça és la nova aplicació que la Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça ha tirat endavant per poder fer coneixedora a tota la població de les zones on s'estan duent a terme batudes en temps real, així com l'horari previst d'inici i de fi d'aquestes. Tindrà una doble funció, serà una eina a disposició de la ciutadania i per a la seva seguretat, ja que fins ara i per llei s'havien d'informar només els espais protegits i la informació no es feia pública. Ara s'estalviaran intermediaris, s'agilitzarà el procés i permetrà als visitants del medi programar la sortida abans de trobar-se amb la senyalització de batuda. Ens ho explica Joan Espona, que és president de la Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça.
A dintre de la mateixa aplicació un senyal que d'alerta, doncs, perquè t'acostes amb una batuda.
L'aplicació ha estat finançada amb fons propis de la Territorial de Girona i una aportació de la Diputació de Girona. Ara funciona com a prova pilot a la província, amb l'objectiu d'estendre's a tot Catalunya.
En punt un quart de tres, i us hem de dir també que un estudi liderat per l'Hospital del Mar de Barcelona i el seu Institut de Recerca ha identificat 10 metabòlits que les persones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica tenen alterats.
La recerca ha revelat que aquestes molècules poden detectar-se amb una anàlisi de sang, de forma que la descoberta obre la porta a crear un sistema de cribratge més ràpid que permeti diagnosticar la patologia de forma precoç. L'estudi ha comptat amb dades de 91 pacients afectats per aquesta patologia i 91 sans, i ha usat eines d'intel·ligència artificial. Avui en dia hi ha un 70% d'infradiagnòstic de casos d'aquesta patologia per la dificultat de fer la prova de referència, l'espirometria, a tot l'àmbit poblacional.
I de la crònica internacional ens hem de fer ressò una jornada més de la guerra a Gaza, perquè el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, es planteja l'ocupació total de la franja i així ho ordenarà en una reunió del gabinet de seguretat convocada per aquest mateix dimarts.
Així ho ha afirmat un alt funcionari del govern de Tel Aviv en una trobada amb periodistes, on ha assegurat que el primer ministre convocarà un debat sobre la continuació dels combats i la seva expansió a zones on es tem que hi hagi hostatges. Netanyahu, però, es pot trobar amb l'oposició del seu propi exèrcit, que no veu amb bons ulls atacar zones amb presoners.
I en crònica de successos, 13 minuts i arribem a 2:45, els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Tortosa com a presumpte autor dels delictes d'assetjament per motius de transfòbia i de lesions per haver agredit diumenge dues persones.
L'individu ha denunciat a una de les víctimes, una dona que està imputada per un delicte de lesions.
David Benito, Ràdio Tortosa.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge un home a Tortosa com a presumpte autor d'una agressió transfòbica. Els fets haurien passat en plena llum del dia a la plaça Gerard Vergés, al centre històric de la ciutat. El detingut hauria insultat a dues dones per la seva identitat de gènere, fet que hauria ocasionat una baralla entre tots tres. Des de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions, lamenten aquesta nova agressió. Roger Font n'és el president.
Els discursos d'odi i de discriminació, avalats moltes vegades per representants polítics que estan a les institucions públiques, fan que això passi sense cap mena d'impunitat als carrers, però ens preocupa que es generi aquesta situació d'inseguretat cap a les persones LGTBI, especialment cap a les persones trans, perquè gairebé sempre són les més damnificades i les que més pateixen aquest tipus d'agressions.
Una de les dones també hauria agredit al detingut amb una barra de ferro, com es veu en un vídeo que circula per les xarxes socials. Els Mossos han imputat un delicte de lesions a la dona.
I arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar d'altres notícies. I comencem a Tarragona, on l'Ajuntament estudiarà tres propostes viables i aplicables per unificar l'estètica de les terrasses de la plaça de la Font. Dos mesos després de l'entrada en vigor de la nova ordenança, l'equip de govern en fa una valoració positiva. El sector admet que els horaris els afecten perquè es queden curts i reclamen més control als punts conflictius. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
La nova ordenança va entrar en vigor el 5 de juny passat. Durant aquest temps s'ha desplegat una campanya informativa, però també s'ha imposat una vintena de sancions. La consellera de Comerç, Montse Adán, afirma que estan satisfets amb els resultats. Diu que més del 90% dels restauradors estan complint i que una de les prioritats és endreçar la plaça de la Font. S'han encarregat tres propostes viables per unificar l'estètica de les terrasses.
L'objectiu és fer aquest canvi estètic que volem, doncs, que tingui, perquè pensem que és un dels indrets més significatius, no?, de la ciutat, i es mereix, no?, aquest rentat de cara.
Per la seva banda, el sector reclama un millor control per poder allargar els horaris. Javier Escribano és el president dels hostalers.
Una vez todo esté controlado, pues igual podemos hablar de una ampliación el verano que viene, esperemos que sí, que sea media hora.
De diumenge a dijous, els locals tanquen a la mitjanit. L'estiu s'amplia fins a 2:15, divendres, dissabtes i vigílies de festiu.
I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament ha iniciat els treballs previs a la reurbanització del carrer Mossèn Amadeu Oller del barri de la Bordeta.
Les intervencions es faran fins al 28 d'agost i comportaran desviaments de trànsit puntuals. El projecte de remodelació pretén convertir la via en un eix social pel barri. Raquel Gil és la regidora del districte de Sants Montjuïc.
Aquest és una reforma que ha de donar
una nova vida en un carrer que ara mateix està doncs, molt a prop del parc de Can Batlló i per tant d'una zona que, amb la que hi ha havent-hi canvis urbanístics, amb les que aquests canvis urbanístics i aquesta construcció d'habitatge ha provocat també la pèrdua d'alguns espais de verd, i aquesta reforma del carrer el que pretén no és només millorar la part urbanística del carrer, sinó recuperar el verd i recuperar espais més amplis pels veïns i fer el carrer molt més amable.
La reforma preveu millorar l'accés a Can Batlló, ampliar les voreres i crear un tram de plataforma única amb noves zones d'estada. A més, s'incrementaran les zones verdes amb una trentena de nous arbres.
I Valls acull avui i demà una nova edició, la número 69 de Firagost, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
La mostra, que es pot visitar dimarts i dimecres, té l'objectiu de traslladar al visitant l'emergència climàtica amb llenguatges visuals diversos i compromesos. Hi participen 15 artistes. La presidenta del grup de Nadal d'Artistes Vallencs, Carina Mires, de qui depèn l'organització, explica quines temàtiques s'il·lustren.
Cadascú amb una proposta diferent. Hi ha persones que han fet, per exemple, la Dana, la sequia, la desforestació, i altres persones que han fet, per exemple, el so del mar, espais sensorials, el conjunt de l'univers, i una mica de tot, la veritat.
Les obres que es poden veure a l'exposició han estat elaborades amb diferents tècniques mixtes i disciplines artístiques.
Nou minuts i arribem a 2:15, moment per la cultura. Per començar, pel festival Amb So de Cobla, que arrencarà aquesta nit la seva novena edició amb un concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. La proposta se celebrarà fins dissabte amb 7 espectacles. Ràdio Palamós, Carla Riba.
Amb So de Cobla s'adreça tant a un públic habituat a la música de cobla i sardana com el que vol descobrir sonoritats noves. Amb aquest objectiu, la programació de l'Amb So de Cobla 2025 arrenca a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella Palamós amb Roger Mas i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Adrià Bausós, el director del festival.
Ja és la segona vegada que es fusionen, que fan un projecte, no? Estem en el volum 2, i bé, serà una inauguració del festival molt, molt potent, no? La Cobla Sant Jordi és la cobla poder més versàtil que tenim en aquest país, si bé és cert que ara n'hi ha moltes que segueixen el seu camí, i en Roger Mas, la gran veu, el gran cantautor, podríem dir, del segle XXI.
Demà es farà el 25è concert de sardanes de la Costa Brava Memorial Ricard Viladasau, amb les cobles Montgrins i la principal de la Bisbal a l'Arbreda.
I arribarem als esports amb més música. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another. Per començar, James Blunt actuarà, cantarà aquesta nit a Cap Roig. You're
beautiful. El cantautor anglès celebrarà els seus 20 anys de carrera amb un concert que se celebrarà en el marc del festival que té lloc a Calella de Palafrugell. Dime tu nombre
y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos. I més propostes, tot un clàssic, els veterans Duncan Du actuen aquesta nit a Sitges. Has podido ver donde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar.
En un concert que forma part del Festival Terra Mar i on el grup musical de pop rock de Sant Sebastià fa 40 anys farà un repàs als seus grans èxits.
Doncs amb Duncan Du arribem als esports. I amb els esports, el nostre company Ignasi Trapero. Ignasi, bon dia.
Bon dia. El Reus és el primer semifinalista del torneig històric del futbol català que es fa aquesta setmana al municipal del Guinardó. Els reusencs van certificar la classificació derrotant el Mollerussa i el Martinenc. La nova ràdio, Laura Navarro.
El Reus Futbol Club Redis ha fet els deures i s'ha classificat per a les semifinals de la 39a edició del torneig històric. Els reusencs van debutar en la primera jornada de la fase de grups, disputada al CEM Guinardó, amb victòria davant el Mollerussa per 2-0, gràcies a un doblet de Dani Humet, que va marcar amb l'esquerra al primer minut i va sentenciar amb la dreta al final del partit. En el segon partit, el conjunt de Marc Carrasco va superar també el Martinenc, equip anfitrió i recent ascendit a la Lliga Elite. Tot i la igualtat al llarg dels 45 minuts, un gol de Raúl ronda al minut 34 després d'una bona assistència d'Aitor Serrano va decantar el maig a favor dels del Baix Camp. Amb dues victòries en dos partits, partits, el Reus Futbol Club Redis es planta a semifinals i espera rival del grup B, que podria ser el Badalona, el Vilanova i la Geltrú o l'Horta. A més, el club ha anunciat que no disputarà l'amistós previst contra l'Utebo per incompatibilitat d'horaris.
I a tot això, el Barça ha arribat aquest migdia a Barcelona un cop finalitzada la gira asiàtica. Mentrestant, l'Espanyol ha presentat Tyrese Dolan, extrem anglès que ja va debutar dissabte en l'amistós a Berlín i que signa per 3 temporades, un Dolan que és molt ambiciós.
I want to help the team as much as possible.
Vull ajudar l'equip tant com sigui possible i acabar en posicions més altes a la Lliga. L'equip va fer una temporada increïble i vull ajudar que creixem encara més. I personalment vull convertir en una estrella a la Lliga, fer molt de soroll a la Lliga espanyola i demostrar que un jove jugador anglès pot venir a jugar aquí i causar sensació.
You know, make a real statement.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona ha confirmat tots els partits de pretemporada. El 4 i 6 de setembre, la penya s'enfrontarà al Lleida i al Girona en el trofeu de Sant Joan de Vilatorta. L'11 de setembre jugarà Olot contra el Tenerife. Dissabte 13 visitarà el Menorca. Del 18 al 21 de setembre participarà a la Lliga Catalana a Tarragona, on s'enfrontarà a l'Andorra i al Barça. I diumenge 28 rebrà el Benfica a l'Olímpic en el trofeu internacional Ciutat de Badalona. I també en bàsquet, el Robles Lleida ha confirmat la renovació de Carla Fernández i també el primer fitxatge per la nova temporada en què competirà Lliga Femenina 2. Es tracta de l'escorta de 21 anys Letizia Conca, procedent del Plasencia. Joaquín Prado, director esportiu de Lleida.
Pues muy contentos con el fichaje Leti Conca, una jugadora que conoce perfectamente la categoría después de su paso por Baracaldo, por Plasencia la pasada temporada. Una jugadora que se puede desenvolver en más de una posición en el juego exterior, su posición natural quizá más la de dos, pero que puede aportar en el uno también de manera puntual, con muy buena capacidad para correr el campo, para generar ventajas tanto para anotar como para sus compañeras.
I el Barça d'handbol ha començat aquest matí la pretemporada i avui mateix es desplaça a Encamp, a Andorra, on s'hi estaran fins dissabte.
Doncs gràcies, Ignasi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15 de la tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Seems like just yesterday you were a part of me. I used to stand so tall, I used to be so strong. Your arms around me.
tight. Everything felt so right. Unbreakable, like nothing could go wrong. Now I can't breathe. No, I can't sleep. I'm barely hanging on. Here I am, once again. I'm torn into pieces. Can't deny it, can't pretend. Just thought you were.
Bon dia, són dos quarts de tres.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Avui podem dir alt i clar que Catalunya ha assolit un rècord d'assignació de places de formació professional, aconseguint que fins a 81.479 alumnes disposin a data de 31 de juliol d'una plaça per cursar un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior al proper curs. I, per tant, una fita que situa Catalunya al capdavant de les comunitats autònomes amb més múscul pel que fa als ensenyaments professionalitzadors.
Escoltava la consellera d'Educació, Esther Niubó, anunciant aquest nou rècord en l'assignació de places de formació professional a Catalunya, amb poc més de 81.000 per al curs vinent, un 4% més que el 2025. Un procés que a més s'ha pogut tancar dos mesos abans del que és habitual i que ha permès assignar més del 80% de les places després del desgavell dels darrers anys. Tot i això, 14.000 alumnes encara no tenen un lloc garantit, una xifra però que ara fa un any era de 31.000, més del doble. És dimarts 5 d'agost de 2025, tenim més titulars, la calor torna amb força a Catalunya, Albert Güell.
El servei meteorològic ha activat ja els primers avisos i destaca que les comarques més afectades seran les de Ponent i l'Alt Empordà. Tot i això, de moment no viurem cap nova onada com la que vam tenir lloc fa un mes i que va provocar 250 morts, segons ha anunciat el Ministeri de Sanitat.
Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
Hola, què tal? Matí molt estable, molt tranquil i molt assolellat al conjunt de Catalunya, amb una primera part de la jornada, com diem, on ha estat dominat aquest cel ben net de núvols. Al llarg d'aquestes immediates hores començaran a entrar bandes de núvols els que deixaran una tarda molt més variable. De fet, els núvols seran més espessos al nord de les comarques de la Catalunya central, deixant aquesta tarda encara més variable. No descartem algun ruixadet despistat a cavall de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès. Repetim, sembla que serien ben poca cosa. Dimarts, que aquestes hores les temperatures tiren cap amunt i esperem els primers 40 graus, sobretot ubicats al Pla de Lleida, 39, 40, inclús 41 graus. L'interior de les Terres de l'Ebre també es presenten càlides i molt pendents també de l'interior de les comarques de Girona, on els valors arribaran entre els 37, 39 o inclús els 40 graus. Al conjunt es presenta unes hores ben càlides aquí a Catalunya. Que vagi bé.
Gràcies, Marc. Més coses, el govern ampliarà l'horari del telèfon d'atenció ciutadana 012.
Així ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha defensat la necessitat d'oferir el servei de manera ininterrompuda. Així, a partir del gener, el servei funcionarà també els caps de setmana.
Presentada una aplicació que geolocalitza les batudes de caça.
L'han fet els caçadors gironins, que han desenvolupat una eina que permet tenir dades de captures al moment. El sector demana la implicació del govern perquè doni informació de camins públics per introduir-la a l'app.
Unificar les terrasses de la plaça de la Font de Tarragona.
L'Ajuntament estudiarà tres propostes perquè tinguin la mateixa estètica, un anunci que coincideix amb els dos mesos de la nova ordenança. L'equip de govern fa una valoració positiva i el sector diu que els horaris l'afecten.
Cultura arrenca una nova edició d'Amb so de cobla.
I ho farà amb un concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. La proposta se celebrarà a Palamós fins dissabte.
Esports, Ignasi Trapero, el Barreus ja espera rival per a les semifinals dels històrics de futbol.
Els Roig i Negres es van classificar a nit guanyant el Mollerussa per 2-0 i el Martinenc per 1-0. El seu rival a la semifinal de dissabte sortirà del triangular que disputen avui Badalona, Horta i Vilanova a partir de les 6 al municipal del Guinardó.
El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, passen 3 minuts i mig de dos quarts de 3.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La nostra portada aquest dimarts, la consellera d'Educació, Esther Niubó, anunciant el nou rècord en l'assignació de places de formació professional a Catalunya, amb poc més de 81.000 per al curs vinent, un 4% més que el 2025. Un procés que a més ha pogut tancar dos mesos abans del que és habitual i que ha permès assignar més del 80% de les places. Tot i això, 14.000 alumnes encara no tenen un lloc garantit en aquests moments. Josep Cullell.
En total, la formació professional disposarà de més de 7.500 noves places durant aquest any, amb més de 300 nous grups repartits per al territori. Les tres tandes d'assignació han finalitzat el 31 de juliol, en una de les fites que s'ha marcat la conselleria després dels problemes que hi va haver a inici del curs passat. Finalment, de les gairebé 100.000 sol·licituds, se n'han pogut assignar 81.400 i encara queda la repesca de setembre per acabar d'assignar les diferents places que hi puguin haver. En la roda de premsa d'avui, la consellera Esther Niubó ha qualificat d'èxit l'assignació d'enguany.
Catalunya fa un pas endavant en la dignificació i el prestigi de la formació professional. Una formació professional que, com sempre m'agrada dir, i encara avui amb més raó, ha deixat de ser una via secundària d'estudis i s'ha convertit en una opció principal que permet que un 55% de l'alumnat que acaba aquests estudis, doncs, per exemple, trobi feina.
El 8 de setembre s'obriran les noves places vacants per tal que els 15.000 alumnes que de moment no han obtingut un lloc puguin continuar d'alguna forma els estudis. Niubó es mostra confiada que la xifra d'alumnes que es quedin sense plaça es reduirà molt respecte als 15.000 que hi ha actualment i assegura que l'any que ve tornaran a treballar per seguir augmentant les places dels cursos d'FP.
El govern, per cert, ampliarà l'horari del telèfon d'atenció ciutadana 012 i estarà operatiu també els caps de setmana a partir del gener.
Així ho ha anunciat el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha defensat la necessitat d'oferir el servei de manera ininterrompuda.
Poder tenir una millor atenció ciutadana és un factor de molta confiança de molta gent que durant la setmana, en l'horari en el que nosaltres podem atendre el telèfon, estan treballant o estan estudiant. I, per tant, que necessiten el cap de setmana com a l'espai per poder fer el tràmit. I necessiten que quan agafin el telèfon hi hagi algú a l'altre cantó que els escolti i que els guiï. I el 012, que és un servei superben valorat per la ciutadania, costa d'entendre que no funcionés els caps de setmana.
Així doncs, a partir de l'any que ve, el 012 atendrà els dissabtes i diumenges no festius de les 9 del matí a les 8 del vespre. La licitació per ampliar el servei tindrà un pressupost d'uns 17 milions d'euros.
I quan només falten dos dies perquè entrin en vigor els aranzels dels Estats Units, els productes europeus, la comissió continua, diu, decidida a aconseguir abaixar els dels vins, els licors i les cerveses per sota del 15%. El topall pactat entre la presidenta Ursula von der Leyen i Donald Trump.
Fonts comunitàries han explicat aquest dimarts que es tracta d'indústries importants, especialment rellevants per a alguns estats membres, i per això estan treballant intensament per veure si se'ls pot acabar aplicant una excepció que suposi que se'ls abaixin els aranzels a pràcticament zero.
Notícies en xarxa.
8 minuts i arribem en punt a 3 quarts de 3 de la tarda. Aquest dimarts estem també molt pendents de la calor que torna amb força a Catalunya, tot i que no viurem de moment cap nova onada.
En tot cas, el Servei Meteorològic ha activat els primers avisos i destaca que les comarques més afectades seran les de Ponent i l'Alt Empordà.
Per cert, que les altes temperatures que van patir a Catalunya a principis de juliol han deixat 250 morts atribuïbles a la calor, segons el sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat.
Aquestes xifres ja superen el total de morts registrats durant l'estiu de l'any passat, quan se'n van comptabilitzar 226. A tot Espanya, el mes passat van produir-se 1.060 defuncions relacionades amb la calor, el que representa un 57% més respecte al mateix període de l'any anterior.
Doncs per fer front a les altes temperatures, gairebé tots els ajuntaments catalans habiliten espais públics on refugiar-se. En aquest sentit, l'àrea metropolitana de Barcelona no és una excepció i ha ampliat la xarxa de refugis climàtics un 31% més que l'any passat i un 69% més respecte del 2020. Judit Vallès, ETV.
La xarxa d'espais per fugir de les elevades temperatures a la metròpoli ha arribat aquest any a 244 refugis. Aquest any s'han incorporat 58 nous espais que estaran actius durant els mesos de més calor en 31 municipis metropolitans. El tipus de refugi que integren aquesta xarxa són equipaments municipals com biblioteques o centres cívics, parcs i piscines públiques. Així ho explicava Guille López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
Amb aquesta ampliació, la xarxa aconsegueix que un 80% de la població dels municipis que formen part de la xarxa de refugis climàtics metropolitana tinguin un refugi a menys de 10 minuts caminant de casa seva. És una xarxa que aprofita els actius del territori, no es tracta de construir nous espais, sinó de donar nous usos a equipaments municipals ja existents.
Els refugis donaran cobertura a més d'1.200.000 persones, és a dir, el 80% de la població tindrà menys de 10 minuts a peu des de casa seva un espai per refugiar-se de la calor.
I parlant encara de temperatures, 6 minuts i arribem a 3 quarts de 3. Raïmat ha iniciat aquest dimarts al matí la verema amb una mica de retard pel fred de la segona meitat del mes de juliol i amb unes expectatives, diuen, de qualitat molt bones.
Els responsables del celler diuen que veuen amb incertesa els aranzels dels Estats Units on exporta entre el 5 i el 10% de la seva producció.
És una crònica de Noelia Burgos des de Lleida Televisió.
Arrimat ja ha començat la verema, marcada per un estiu que està tenint unes condicions climàtiques irregulars, però que auguren una collita de qualitat, especialment per als vins blancs. El celler preveu collir uns 18 milions de quilos de raïm en una campanya que s'allargarà fins a finals d'octubre. Ho explica Joan Esteve, director de Raïmat.
Aquest any ha sigut un any de contrastos. El tenir aquestes nits fredes del juliol ha fet que es mantinguin més els aromes, els àcids i les qualitats del raïm, i això fa pensar doncs, que serà un any com a mínim de grans vins blancs.
A més, aquest any estrenen una planta d'autocompostatge que transforma els residus de vinya i bodega en adob orgànic, dins el seu compromís amb la viticultura ecològica i regenerativa.
I l'Agència Catalana de l'Aigua ha obert dues convocatòries d'ajuts per a millorar l'abastament amb una inversió total de 15 milions d'euros.
La primera, en 13 milions, està pensada per a finançar actuacions per a incrementar la disponibilitat d'aigua en municipis que disposen de captacions vulnerables i està destinada al món local, tant ajuntaments com entitats supramunicipals. La segona, amb 2 milions, servirà per a finançar els costos del transport d'aigua en camions cisterna i obres d'emergència.
Més coses. La compravenda d'habitatges continua a l'alça i el juny es va incrementar un 28,7% respecte al mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística.
Es tracta del segon valor més elevat en un sisè mes de l'any de la sèrie històrica, per darrere de la xifra del primer, el 2007. Per segon mes consecutiu, aquesta es va situar per sobre de les 9.000 transaccions.
I el Departament de Territori ha licitat per 1 milió d'euros els treballs per implantar la banda sonora central en més de 200 quilòmetres de carreteres de tota la demarcació de Barcelona.
Aquesta mesura té com a objectiu alertar les persones conductores quan envaeixen el carril contrari, reduint així el risc de col·lisió frontal. Amb aquesta intervenció, el departament busca revertir aquesta tendència i millorar la seguretat viària. Les obres s'executaran abans de finals d'any.
I us ho dèiem en titulars, els caçadors de les comarques gironines han desenvolupat InfoCaça, una aplicació mòbil que permet geolocalitzar les batudes que estan en marxa i aquelles que estan previstes en un mapa. Televisió de Girona, Maria Pilsa.
InfoCaça és la nova aplicació que la Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça ha tirat endavant per poder fer coneixedora a tota la població de les zones on s'estan duent a terme batudes en temps real, així com l'horari previst d'inici i de fi d'aquestes. Tindrà una doble funció: serà una eina a disposició de la ciutadania i per a la seva seguretat, ja que fins ara i per llei s'havien d'informar només els espais protegits i la informació no es feia pública. Ara s'estalviaran intermediaris, s'agilitzarà el procés i permetrà als visitants del medi programar la sortida abans de trobar-se amb la senyalització de batuda. Ens ho explica Joan Espona, que és president de la Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça.
A dintre la mateixa aplicació, un senyal que d'alerta, doncs, perquè t'acostes amb una batuda.
L'aplicació ha estat finançada amb fons propis de la Territorial de Girona i una aportació de la Diputació de Girona. Ara funciona com a prova pilot a la província, amb l'objectiu d'estendre's a tot Catalunya.
2 minuts i arribem a 3:15 i la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha visitat aquest matí el Baix Empordà per reunir-se amb entitats i responsables locals. Allà hi eren els nostres companys de la televisió de la Costa Brava, en concret la Llup Arxit.
La consellera Mònica Martínez Bravo ha visitat aquest matí Palafrugell, en el marc d'una jornada de treball centrada en el desplegament de nous serveis socials al territori. Durant la seva estada, ha mantingut reunions amb representants municipals i entitats del tercer sector per abordar les necessitats locals i explorar noves línies de col·laboració.
Avui fem aquesta visita aquí a Girona, en diferents espais. Després anirem a Begur, on visitarem una iniciativa de l'empresa Movertis Sarfa, drets també de les persones migrades, perquè tinguin una formació, un projecte de vida i els ajudin doncs, a arrelar el territori amb unes bones condicions.
La jornada continua amb una visita a Begur, on la consellera es desplaçarà a l'empresa Movertis Sarfa per conèixer de prop la seva experiència en la contractació de treballadors en origen, una pràctica que pot esdevenir referent en el marc de les polítiques d'inclusió i mobilitat laboral. Tot seguit, tancarà la jornada amb una visita institucional a Sant Feliu de Guíxols, on es reunirà amb l'alcalde del municipi, Carles Motes López.
I en crònica de salut, un estudi liderat per l'Hospital del Mar de Barcelona i el seu Institut de Recerca ha identificat 10 metabòlits que les persones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica tenen alterats.
La recerca ha revelat que aquestes molècules poden detectar-se amb una anàlisi de sang, de forma que la descoberta obre la porta a crear un sistema de cribratge més ràpid que permeti diagnosticar la patologia de forma precoç. L'estudi ha comptat amb dades de 91 pacients amb aquesta malaltia i 91 més sans, i per fer-lo han fet servir eines d'intel·ligència artificial.
Gairebé en punt, 3:15, crònica de successos. Comencem a Tortosa, on els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor dels delictes d'assetjament per motius de transfòbia i de lesions per haver agredit diumenge dues persones.
L'individu, de la seva banda, ha denunciat a una de les víctimes, una dona que està imputada per un delicte de lesions.
És una crònica de David Benito des de Ràdio Tortosa.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge un home a Tortosa com a presumpte autor d'una agressió transfòbica. Els fets haurien passat en plena llum del dia a la plaça Gerard Vergés, al centre històric de la ciutat. El detingut hauria insultat a dues dones per la seva identitat de gènere, fet que hauria ocasionat una baralla entre tots tres. Des de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions, lamenten aquesta nova agressió. Roger Font n'és el president.
Els discursos d'odi i de discriminació avalats moltes vegades per representants polítics que estan a les institucions públiques fan que això passi sense cap mena d'impunitat als carrers, però ens preocupa que es genera aquesta situació d'inseguretat cap a les persones LGTBI, especialment cap a les persones trans, perquè gairebé sempre són les més damnificades i les que més pateixen aquest tipus d'agressions.
Una de les dones també hauria agredit al detingut amb una barra de ferro, com es veu en un vídeo que circula per les xarxes socials. Els Mossos han imputat un delicte de lesions a la dona.
Gràcies, David. I els Mossos han comunicat aquest matí, per cert, la mort d'una persona producte d'una baralla entre tres persones a la muralla de Santa Tecla, prop de la benzinera Repsol de Montblanc. La víctima va ser traslladada immediatament a l'Hospital Joan 23 per ferides greus i ahir va morir. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
Tot va començar a partir d'una discussió entre la víctima, veí de Montblanc, i dues persones que van resultar ser pare i fill. Segons hem sabut, la víctima va provocar el pare, qui va respondre verbalment, i va ser colpejat pels dos acompanyants de la víctima. El fill, en veure-ho, va sortir de la botiga de la benzinera i va colpejar la víctima, impactant al terra i ocasionant-li ferides greus. Immediatament, la policia local i Mossos van acudir al lloc dels fets i el ferit va ser traslladat en estat greu a l'Hospital Joan 23. El jove de 20 anys i veí de l'Espluga va ser detingut com a presumpte autor de les lesions i posat a disposició judicial del jutjat de Valls ahir. A partir de la mort d'avui de la víctima, serà acusat d'homicidi imprudent.
I arribats a aquest punt, és el moment de repassar altres notícies d'aquest dimarts. L'Ajuntament de Tarragona estudiarà tres propostes viables i aplicables, diu, per unificar l'estètica de les terrasses de la plaça de la Font. Dos mesos després de l'entrada en vigor de la nova ordenança, l'equip de govern en fa una valoració positiva. El sector admet que els horaris els afecten perquè es queden curts i reclamen més control als punts conflictius. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
La nova ordenança va entrar en vigor el 5 de juny passat. Durant aquest temps s'ha desplegat una campanya informativa, però també s'ha imposat una vintena de sancions. La consellera de Comerç, Montse Adán, afirma que estan satisfets amb els resultats. Diu que més del 90% dels restauradors estan complint i que una de les prioritats és endreçar la plaça de la Font. S'han encarregat tres propostes viables per unificar l'estètica de les terrasses.
L'objectiu és fer aquest canvi estètic que volem, doncs, que tingui, perquè pensem que és un dels indrets més significatius, no?, de la ciutat, i es mereix, no?, aquest rentat de cara.
Per la seva banda, el sector reclama un millor control per poder allargar els horaris. Javier Escribano és el president dels hostalers.
Una vez todo esté controlado, pues igual podemos hablar de una ampliación el verano que viene, esperemos que sí, que sea media hora.
De diumenge a dijous, els locals tanquen a la mitjanit. L'estiu s'amplia fins a 2:15, divendres, dissabtes i vigílies de festiu.
I de Tarragona a Barcelona, on l'Ajuntament ha iniciat els treballs previs a la reurbanització del carrer mossèn Amadeu Oller del barri de la Bordeta.
Les intervencions es faran fins al 28 d'agost i comportaran desviaments de trànsit puntuals. El projecte de remodelació pretén convertir la via en un eix social pel barri. Raquel Gil és la regidora del districte de Sants Montjuïc.
Aquest és una reforma que ha de donar una nova vida a un carrer que ara mateix està, doncs, molt a prop del parc de Can Batlló i, per tant, d'una zona que, amb la que hi ha havent-hi canvis urbanístics, amb les que aquests canvis urbanístics i aquesta construcció d'habitatge ha provocat també la pèrdua d'alguns espais de verd, i aquesta reforma del carrer el que pretén no és només millorar la part urbanística del carrer, sinó recuperar el verd i recuperar espais més amplis pels veïns i fer el carrer molt més amable.
La reforma preveu millorar l'accés a Can Batlló, ampliar les voreres i crear un tram de plataforma única amb noves zones d'estada. A més, s'incrementaran les zones verdes amb una trentena de nous arbres.
Més coses, la Fundació Pere Tarrés impulsa, com cada estiu, casals arreu de Catalunya per a infants i joves en situació vulnerable i els ofereix acompanyament a l'agost. Un exemple el trobem a Tarragona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
L'entitat acompanya més de 60 infants de la ciutat de Tarragona i a més de mig miler en tota la demarcació. La directora de la delegació de la Fundació Tarragona, Montse Vall, explica que l'objectiu és oferir una porta d'entrada lliure a molts infants que en el mes d'agost no poden accedir a d'altres serveis.
Que aquesta infància doncs, accedeixi al lleure igual que la resta d'infants i més tenint en compte que són setmanes durant el mes d'agost que tots els recursos socials que normalment estan en marxa, doncs és una temporada en la qual n'hi ha menys. Per tant, els infants que en una situació de més desemparament, una situació més complicada.
La Fundació es coordina amb els municipis i els consells comarcals per determinar quins infants tenen més necessitat del recurs del casal social. Colom ha reconegut que és una necessitat creixent i ha detallat que els infants que acompanya la Fundació tenen un entorn socioeducatiu complicat, viuen en domicilis petits i poc ventilats i a l'estiu la major part del temps la passen al carrer.
I Valls acull avui demà una edició número 69 de Firagost. Allà l'oficina de turisme és l'escenari de l'exposició especial de la mostra que enguany porta per títol Crits per un planeta ferit, a Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
La mostra, que es pot visitar dimarts i dimecres, té l'objectiu de traslladar al visitant l'emergència climàtica amb llenguatges visuals diversos i compromesos. Hi participen 15 artistes. La presidenta del grup de Nadal d'Artistes Vallencs, Carina Mires, de qui depèn l'organització, explica quines temàtiques s'il·lustren.
Cadascú amb una proposta diferent. Hi ha persones que han fet, per exemple, la Dana, la sequia, la desforestació, i altres persones que han fet, per exemple, el so del mar, espais sensorials, el conjunt de l'univers. Hi ha una mica de tot, la veritat.
Les obres que es poden veure a l'exposició han estat elaborades amb diferents tècniques mixtes i disciplines artístiques.
Nou minuts i arribem a les 3, moment per la cultura. Festival amb so de cobla que arrencarà aquesta nit la seva novena edició amb un concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. La proposta se celebrarà fins dissabte amb 7 espectacles. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
Amb so de cobla s'adreça tant a un públic habituat a la música de cobla i sardana com el que vol descobrir sonoritats noves. Amb aquest objectiu, la programació de l'Amso de Cobla 2025 arrenca a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella Palamós amb Roger Mas i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Adrià Bausós, el director del festival.
Ja és la segona vegada que es fusionen, que fan un projecte, no? Estem en el volum 2 i bé, serà una inauguració del festival molt, molt potent, no? La Cobla Sant Jordi és la cobla poder més versàtil que tenim en aquest país, si bé és cert que ara n'hi ha moltes que segueixen el seu camí, i en Roger Mas, la gran veu, el gran cantautor, podríem dir, del segle XXI.
Demà es farà el 25è concert de sardanes de la Costa Brava amb el Memorial Ricard Viladasau, amb les cobles Montgrins i la principal de la Bisbal a l'Arbreda.
I arriben els esports amb més música. My life is brilliant. My love is pure. Un registre ben diferent al de James Blunt. Cantarà aquesta nit a Cap Roig. She smiled at me on the subway.
El cantautor anglès celebrarà els seus 20 anys de carrera amb un concert que se celebrarà en el marc del festival que té lloc a Calella de Palafrugell.
Dime tu nombre. Reina en un jardín de rosas.
7 minuts i arribem a les 3 i un clàssic, els veterans Duncan Du actuen aquesta nit a Sitges.
Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños.
En un concert que forma part del festival Terra Mar i en el grup de pop rock basc que té 40 anys de carrera oferirà un repàs als seus grans èxits.
El tiempo despertarás y descubrirás.
Doncs amb Duncan Du, amb Miquel Arenxo, arribem als esports. I amb Els esports, el nostre company Ignasi Trapero. Ignasi, bon dia.
Bon dia. El Reus és el primer semifinalista del torneig històric del futbol català que es fa aquesta setmana al Municipal del Guinardó. Els reusencs van certificar la classificació derrotant el Mollerussa per 2-0 i el Martinenc per 1-0. Aquesta tarda, a partir de les 6, segona jornada d'on sortirà precisament el rival de Reus a semifinals, i competiran Horta, el debutant Vilanova i el nou Badalona de Pedro Dolera. En Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Mestre.
Aquest torneig representa l'inici oficial de la nova etapa amb Pedro Dolera al capdavant de la banqueta escapolada i suposa també la primera oportunitat per veure en acció les noves incorporacions del conjunt badaloní. El Badalona, club més llorejat del torneig amb un total de 7 títols, ha quedat enquadrat en el grup amb el Vilanova i l'Horta. Aquest vespre els escapolats debutaran a les 7 de la tarda contra el perdedor del duel entre Vilanova i l'Horta. I una hora més tard, a les 8, s'enfrontaran al guanyador. Els partits de la fase de grups tenen una durada de 45 minuts.
Però intentarem competir el millor possible. No és un objectiu... O sigui, el primer és de tot sortir d'allà, que ningú es faci mal, però ja et dic, jo sempre que competeixo vaig un partit, vaig a guanyar-lo i això faré. He jugat solament 2 vegades. Vaig jugar amb l'Europa, el vaig guanyar, és l'única vegada que vaig guanyar l'Europa als històrics, i l'any passat amb l'Olot vam arribar fins a semifinals, que el Sant Andreu va guanyar penals.
Aquesta primera presa de contacte amb la competició servirà per començar a dibuixar el nou projecte esportiu de Dolera.
L'Espanyol ha presentat aquest migdia Tyrese Dolan, extrem anglès que ja va debutar dissabte en l'amistós a Berlín i que signa per 3 temporades. A primera federació, el Nàstic ha presentat Cedric, Baselga i Fuidias. A segona federació, el Terrassa confirma l'arribada del defensa central Adrián Beamonte, provinent del Deportivo Aragón. De la seva banda, l'Olot incorpora el migcampista garrotxí Oriol Martí, cedit pel València. I a tercera, el Lleida ha anunciat el fitxatge del porter blanenc Antonio Olivera, procedent del Girona B. I en handbol, el Barça ha començat aquest matí la pretemporada i avui mateix es desplaça en camp Andorra, on s'hi estarà fins dissabte. Els blaugranes compten amb 6 cares noves: Ludovic Fàbregas, Víctor Hallgrímsson, Dani Fernández, Seif Eldera, George Sikusa i Ian Barrufet, fill de l'històric porter blaugrana.
Molt content, molt il·lusionat. Com has dit, és una tornada a casa i això sempre fa molta il·lusió. I amb moltes ganes de començar i amb molta gana de poder viure moments bonics amb l'equip. Sí, és clar, som una plantilla molt més jove i amb molta ambició, jo diria. Tots volem guanyar, tots sabem que si som al Barça és perquè volem guanyar els títols més importants i amb moltes ganes de lluitar i de defensar cadascú.
I també es troba Andorra, és el Barça de Futbol Sala, que avui fa la segona jornada de l'estada pretemporada en camp. Us direm també que el Joventut de Badalona ha confirmat tots els partits de pretemporada, on s'enfrontarà a Lleida, a Girona, a Tenerife, a Menorca, a l'Andorra, al Barça i al Benfica.
Doncs gràcies, Ignasi Trapero, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimecres. Fins aleshores, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Queda t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita queda.es i truca'ns sense compromís. A Queda, cuidar-se s'escriu amb Q.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.